Com més senzill, millor, diuen. Menys és més. Una imatge amb el menys traços possibles, que sigui més aviat simbòlica, icònica. Així et reconeixen aviat. I si precises so, la mínima música possible. O en tot cas, una melodia enganxifosa, però millor si és molt poc. Amb dues notes n'hi ha d'haver prou. Alguna cosa així com una invitació, una obertura. No, no, no. Millor, una cosa orgànica. Alguna cosa així com un batec. Benvinguts i benvingudes de nou, cinèfils i cinèfiles. L'estiu ja fa les seves darreres fuetades, els nens ja són a l'escola i els paraigües ben aviat precisaran la nostra atenció. Les jaquetes esperen el seu moment a la White, des de la banqueta. Tal volta és el moment de que ens reunim tots com a societat i declarem d'una vegada per totes que l'any, en realitat, comença el setembre. Arrencam així una nova temporada d'aquest, el vostre i nostre, espai d'informació i opinió sobre cinema. Amb el de sempre i amb el millor. Benvinguts a la quarta temporada del Cinèfil Podcast. I començam aquesta temporada amb un aniversari. El proper 20 d'octubre es celebraran 10 anys d'ençà que la plataforma Netflix arriba a Espanya. Una arribada que en aquell moment semblava que només legalitzaria el que, en el fons, ja feia temps que funcionava. Però amb el temps ha acabat capgirant i transformant del tot la manera de consumir i processar contingut audiovisual. 10 anys després i una pandèmia pel mig, ens situem en un moment en què l'oferta massiva de plataformes aclapara i escura butxaques. Les sales tradicionals afronten el seu pitjor moment en dècades, mentre les plataformes no paren de treure consum compulsivament, que es consumeix d'igual forma. Com orientar-se dintre d'aquesta oferta desmesurada? Com ens afecta aquest tipus de consum desmesurat als espectadors? Fins a quin punt ha estat positiu per als creadors? Com es complementa tota aquesta situació amb el amb l'ús ja habitual de les xarxes socials? Arrencam l'any amb més preguntes que respostes sobre un tema que calia abordar. Des de l'estudi de Cugat Mèdia i a través de les ones, també de Ràdio Cambrils, encarem un nou curs amb els col·laboradors habituals, Jan Romaní, redactor del Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo sóc en Joan Miquel Mas, i ara comença el Cinèfil Podcast. Benvinguts una altra vegada, com esteu?
Molt bé, home.
Molt bé.
Si sona Golden, jo em poso a ballar per aquí a l'estudi, perquè a més és que no podem començar més amunt. Clar. Amb la pel·lícula més vista de la història de Netflix, que tot just aquest estiu està d'actualitat. Que bé, K-pop Demon Hunters, i quina revolució està fet, no només a l'streaming, sinó a l'animació i a tots els fans mundials de la cosa asiàtica de l'animació.
Sí, no, en general, algun dia podríem centrar-nos a parlar de tot el fenomen Corea del Sur a tots els nivells, des del més artístic, el més... això, el més viral, perquè hi hauria teca per menjar durant molta estona. Benvingut, Jan, també, com estàs?
Molt bé.
A tu també t'agrada aquesta cançó, no?
M'encanta, m'encanta. Està macla, absolut, i molt bona pel·li. Cap sorpresa que sigui la més vista de la història de Netflix, la veritat.
Sí, jo he de reconèixer que encara no l'he vista. Sempre tenc aquesta cosa.
Ets l'últim que falta, l'últim que
falta. Sempre sóc l'últim en tots. El que vaig a veure les pel·lícules quan estan a punt de treure-les del cinema, quan ja ningú parles d'ella, però bé, d'aquí un mes veuré aquesta pel·lícula i us diré, ostres, estava bé, no?
I és que si alguna cosa té l'streaming i que ha canviat justament el consum del cinema en general, és que la pots veure quan vulguis.
Exacte, a qualsevol hora.
No és allò d'oh, me l'he perdut, ja, a veure qui la té gravada, que ens passava. No, és que pots anar demà passat o avui de matinada si tens insomni.
Exacte.
I és un dels grans canvis que va aportar aquest nou fenomen de consum de cinema i de sèries que coneixem com streaming, vídeo a la carta, VOD, depèn de a quin país o de quin idioma vulguis fer referència. I segurament Netflix, que ara, com deies a la introducció, farà 10 anys que va arribar al nostre país, va ser el que va marcar el punt d'inici de l'eclosió de l'streaming. Sí. Però
no només això, sinó que afegiré una cosa, que és que Netflix a mi em dona una mica la sensació, i avui ho he demanat als meus companys de treball, que són més majors que jo, en cinquantena, seixantena, li deia si tenien plataformes, i deien, ah, com Netflix. I em dona una mica la sensació que Netflix és a les plataformes de consum el que Danone el iogurt, no?
Sí,
que a vegades
jo penso el mateix.
El producte...
És com el xupa-xup o les crocs, que la marca fa la cosa, i aconseguir això és...
Home, sí, és gairebé impossible, mèrit, vull dir.
El Kleenex i les Bambacs de l'estreaming. Sí,
exacte, sí. Exacte, totalment. Començarem, però, una mica amb ordre. A mi normalment m'agrada fer repàs històric, i ho saps, però avui el faràs tu, JTR. Anem a repassar. Jo tinc entès que, primer de tot, abans de que el cel i la terra estiguessin separats, existia Filmin, no?
Exacte. De fet, aquí vam ser pioners.
Companyia d'un mallorquí que estic molt orgullós de...
Exacte. I que faig un salt endavant, que és una plataforma que justament ha fet el pas contrari, anar d'internet a l'exterior, no? Ha començat a produir, ha començat a fer festivals com l'Atlantida Film Fest, i efectivament, si anem al principi, no? Si anem abans que existís la terra de l'estreaming, què feia la gent? Doncs això que no es pot dir, feia pirateria. És com el Voldemort de veure pel·lícules i sèries, no? Però a l'any 2010, sí que Filmin va existir des d'abans, però podríem dir que a partir de l'any 2010 és quan crea el servei, com el coneixem avui en dia, de vídeo a la carta, de streaming, no? De pago un tal i puc veure una sèrie de pel·lícules i sèries a través d'internet, no? Que és el que es coneix com streaming. I fent després un salt d'uns quants anys, i abans que Netflix, però amb trampa, va arribar Movistar Plus. Per què dic amb trampa? Perquè segurament l'única cosa que teníem abans, els que ja tenim pèls blancs a la barba, de pagament, era el Canal Plus, no? I aquell moment de la televisió digital, no? I llavors en aquell moment va haver una fusió entre Canal Plus i Movistar TV, dic TV perquè era en castellano, TV, i llavors hi va néixer Movistar Plus, com aquell qui diu, com el que coneixem ara, no? I això va ser el juliol del 2015, o sigui, una miqueta abans que Netflix. Com has dit tu, a l'octubre del 2015 ja arriba Netflix, va arribar d'una manera més aviat tímida. No va ser com ara, que preguntes, i com els teus companys de feina, tothom té plataformes a casa, no? Ah. Al principi la gent, això de pagar a una empresa dels Estats Units per veure sèries i pel·lícules, és com... Què estem
Clar,
fent, que no?
La transició era molt estranya per qualsevol persona acostumada des de petit a la pirateria. Era com, jo ara pagaré per mirar sèries com ho he fet tota la vida?
Jo, de fet, diré que hi ha un moment d'inflexió que ens enllaça una mica també amb el 2025, que és quan varen estrenar Stranger Things.
Sí,
la primera temporada
bastant.
Va ser com el moment en el que molta gent va decidir anar a veure aquest format que és aquesta cosa novedosa, no?
Sí, sí, que va ser 2016, un any després.
Sí, a l'estiu.
Poc després, efectivament. I això, jo crec que possiblement sigui el gran què, no? O sigui, el fet de que una sèrie, com en el seu moment ho va ser Lost, que n'hem parlat alguna vegada, està en boca de tothom. Però clar, on estava això? Ostres, és que aquesta sèrie està a Netflix. I què és Netflix? No, això que pagues una mica, no? I pots veure... Llavors, ja van començar a conèixer-ho.
Que aleshores eres pagues una mica, que és diferent al que pagues
clar.
Ara. També.
Efectivament. De fet, he estat també comparant l'evolució dels preus de Netflix. En aquell moment, a l'arrencada, diguem, valia 7,99, el pla bàsic, no? I el que ha passat és que els plans s'han anat incrementant, sobretot els plans, diguem, més premium, i que pots compartir més dispositius, cosa que el 2023 van començar a tallar això de compartir dispositius amb tota la teva família i tot plegat. Llavors, a partir d'aquí, els plans premium van començar a pujar, però, en canvi, el pla bàsic ha baixat de preu. I ara val 6,99
amb anuncis.
Però t'has de menjar anuncis.
Clar.
I 10 anys després és com que tornem al principi, no? Tornem com si fos la televisió d'abans, no? Amb diferències, perquè els anuncis són menys i ho pots veure quan vulguis, però alerta que això és com una tornada enrere, perquè hem vist que aquí, òbviament, hi ha negoci.
Sí, però increment n'hi ha hagut, perquè el pla bàsic de 8 euros del 2015 és el que tens jo ara, i a mi em costa, crec que són 13 o 14 euros al mes.
No, increment n'hi ha hagut, i el pla més car que hi havia el 2015 era de 12 euros, 11,99. El pla més car que hi ha ara és de 19,99.
Clar, és una
per tant, sí que s'ha incrementat. I el pla estàndard, que en aquell moment valia 9,99, ara val 13,99. O sigui, de 10 a 14. Ha pujat tampoc tant. 4 euros en 10 anys tampoc em sembla una barbaritat, però vaja, sí que és veritat que és una tendència que han anat seguint tot.
Tenint en compte la inflació que tenim,
és el que t'anava a dir.
Respecte a 15 anys, a fa 10 anys, doncs...
10 anys ja no era... També hi ha el tema que tens diferents plataformes i si totes pugen, llavors ja no són 4 euros més al mes, sinó que van ser 20 euros més al mes, llavors sí que ho notes.
Jo voldria treure més tard el tema de si pot ser que la gent que ens agrada el cinema tenim una mica de FOMO de plataforma, de ho volen veure tot i les volen tenir totes.
El plataforma, no? Vols dir plataforma, no?
Sí, és un problema, és un problema.
Jo no les tinc totes i hi ha vegades, per exemple, d'Apple Plus, que hi ha coses que m'agradaria veure, però no la tinc, així que m'aguant. Disney Plus no la tinc, m'aguant, però bé, vaig guiant en les que sí que tinc i vaig fent, no?
Bé, després faré rànquing per dir també quines són indispensables i quines te les pots estalviar.
Bé, seguim els bons criteris del Jan i així...
Exacte, ell que s'experta en rànquings...
No
cal
que tindreu plataforma, us podeu esborrar de les que no digui el Jan i fer-vos de les que us digui el Jan i tot això no ens ha pagat ningú per fer promoció, és una llàstima,
total,
però
totalment.
Si algú ens vol patrocinar estem totalment encantats.
Exacte.
Molt bé, seguim amb aquest rànquing, no? Perquè després d'aquesta col·lusió, i amb Stranger Things ja petant-ho i donant que parlar tot arreu, van aparèixer més tímidament el novembre del 2016 i el desembre del 2016 HBO i Amazon. HBO ja tenia una història com a productora de sèries, entre elles grans sèries com The Wire, Lost,
Sopranos...
No, Lost no és d'HBO, era d'ABC, crec.
Quina?
Lost.
Vols dir?
La produïa HBO.
Sí, Lost crec que no ho era d'HBO.
No era, doncs, perdoneu-me.
No, HBO sí que...
Em faré unes coetades.
Com que ho eren totes les bones, sembla que ho hagi de ser.
Com que està ara allà...
Doncs... Roma també era d'ella, de l'època dels 2000.
La diferència en aquest cas és que, diguem, aquesta plataforma ja naixia amb uns èxits, en aquest cas, de la televisió per cable als Estats Units i de pagament allà, i que va incorporar en aquesta nova plataforma. I Amazon, que va aparèixer aquí una mica com un bolet de no, és que et portem els paquets, però és que a més també tindràs una cosa per veure. Va ser com, i això què és? Al principi ningú li feia cas, tenien dos o tres sèries de les quals ningú parlava, però a poc ha estat, segurament, gràcies a que pagues una miqueta més d'aquest portin els paquets amb l'Amazon Prime i tens les sèries i les pel·lícules, doncs s'ha convertit ara mateix, i faig un spoiler ja, amb la segona plataforma amb més clients a l'estat espanyol.
No, i està bastant bé, vull dir, tens... per exemple, que, no sé si va ser el punt d'eclosió, però... en el moment en què te fas famós amb una sèrie com Fleabag, per exemple, que és increïble, i dit ja demostres que tens una mica de nivell. O sigui, HBO, el que tu dius, ja la tenia de la televisió, i a més era un moment que recordarem de Joc de Trons, que era com la sèrie més comentada,
exacte,
més piratejada, més vista, més celebrada, tal. Aleshores, te fan una plataforma on hi ha Joc de Trons,
i has de fer, molta gent s'hi va fer per Joc de Trons
i perquè hi havia Big Little Liars, que en aquell moment l'estrenada que també era molt bona i va tenir una mica de tirada, bé, i totes les anteriors que també és lo interessant.
Molt bé, llavors després d'aquest període inicial, no, d'aquesta eclosió, podríem dir que passem al període de consolidació on apareixen dues plataformes més que avui en dia són de les més importants. El novembre del 2019 va aparèixer Apple TV, també en aquell moment amb molt poca oferta, amb segurament The Morning Show com a gran reclam i poca cosa més, però venim de fa pocs dies a la cerimònia dels Emmy, on veiem que els últims anys Apple TV s'ha convertit en una de les plataformes amb les sèries més premiades, tant als Emmy com en els Globus d'Or. Per tant, ara mateix segurament és de les que porta la veu cantant, com a mínim en qualitat. I poc després, i ja en plena pandèmia i demanant-la al màxim, al març del 2020, quan ja estàvem tancats a casa, va arribar Disney Plus. Que jo recordo allò, gent, no, sí, ja que estem tancats, perquè no us avanceu uns dies? I al final no, van arribar el dia que tocava. I clar, amb Disney va aterrar un gegant. Va aterrar un gegant perquè, clar, partia d'un catàleg interminable de clàssics ja consolidats amb tota l'animació, però a més suma-li tot l'univers Marvel, suma-li tot l'univers...
Star Wars,
i suma-li més tard tot el que tenia en el seu moment Fox i 20th Century Fox, per exemple, Simpsons, o ara, com veiem que estan explotant, per posar un exemple només, la saga Alien. Val? Sí. Per tant, aquí va arribar el Sant Cristo gros i, òbviament, també ha fet estralls i també ha agafat una quota de mercat important. I arribem ja a l'etapa final dels últims anys, on ja podríem dir... no vull dir oportunisme, no, però les que s'han afegit i s'han pujat al carro més tard del que els hi tocaria, i segurament per això algunes ja veureu que ho han acusat. La primera és Sky Showtime, que va arribar al febrer del 2023. També hem ofertes en plan, veniu a mi, som molt baratos, un pla per tota la vida. No, de moment té un parell de sèries que despunten, però encara no ha acabat de trobar aquest lloc que possiblement trobi més endavant, com ha trobat Apple TV. I Ja al final de tot, com que sempre anem tard en aquest país, a l'octubre del 2023 arriba la plataforma 3CAT. Tardíssim, després de allargar la infàmia del 3 a la carta fins al 2023.
Que era una mica com allargar el teletexto, no? Era, sí, sí, sí. La mateixa sensació.
Però és igual, no ens posem el que va passar al passat. No,
i a part està
aquí.
Molt bé 3CAT, l'hem de reivindicar, perquè no només han sabut recuperar que si l'escurçó negre, que si plats bruts, evidentment, que si ara Dragon Ball, que també estan fent molt de contingut, tant de ficció com de reality, que se consumeix per allà i que se pot disfrutar des d'allà, ben fet, vull dir,
sí, sí.
Encara que sigui telefamater en alguns casos, està bé que el tinguem i està bé que hi hagi una plataforma en català d'això, no?
No, exacte, i hem fet el pas a tenir, que ja s'havia fet alguna manera tímidament abans, però a tenir continguts propis de la plataforma, o sigui que no exacte. Tot passa per TV3, o ja no, ara ja no és TV3 ni és això, no? Però és igual com se li digui a la Tele3 de tota la vida, ja no tot està en el lineal, ja no és tot està a la tele d'abans, ara ja continguts directament fets expressament per la plataforma, com tot el Canal Eva i tots els podcasts que tenen a també tota la ràdio a ficada allà. Anant al 3CAT, i perquè és la nostra i hem de fer una mica de menció extra perquè és la que tenim en català, dir-vos que de les dades que van dir l'any passat amb l'aniversari, el 2024, el novembre de 2024, ja havien superat el 1,2 milions d'usuaris registrats.
Està bé.
Cosa que està molt bé. Per tant, jo crec que avui, com que no tenim dades actualitzades, però suposo que les diran d'aquí poc, aventuro que potser s'hauran superat el 1,5 milió, que jo crec que són unes dades prou positives. I per fer-nos una mica la idea de què significa això, i lligant-ho amb el que deia en Joan Miquel d'aquest estiu, només aquest estiu el Super 3 ha tingut 2,9 milions de reproduccions.
Ostres.
De les quals 1 milió han estat de Bola Drac. Val? Per tant, què vol dir això? Tot aquest catàleg anterior que tenien, però sobretot també les noves incorporacions, també hi havia més per sota la Patrulla Peluda, però, curiosament, Bola Drac, una sèrie dels anys 80 i 90, i ara reforçada amb el Super, continua sent la més vista, no? I amb tot el que comporta és gairebé una estructura d'estat a Catalunya.
Sí, sí. No, i a part també tenen, a nivell d'anime, clar, la generació següent a la teva casa meva, jo no som molt fan de l'anime, però si hagués trobat 3CAT quan tenia 14 anys, tenir Naruto, Bleach i també bé, One Piece a la plataforma, doncs és tot un èxit. Imagina que els adolescents d'ara que miren Guardians de la Nit deuen estar molt contents, no?
Bueno, Guardians de la Nit va arribar a estar al 3CAT, però per tema de drets ara no està, però sí que estan les
com
dues primeres...
Com doncs.
Les dues primeres temporades estan traduïdes al català. I em sembla que, si no vaig equivocat, jo quan les vaig veure a Netflix i a Amazon que estan, em sembla que les dues primeres temporades les podies posar doblades al català.
Ah,
a partir d'aquí ja t'has de passar al castellà o veure-la...
Sí. Que aquest és el tema que es porta lluitant molt de temps, que és doblatges que ja existeixen, que moltes plataformes, clar, especialment les que tenen seu a Madrid, moltes vegades pareix que eviten posar el doblatge en català, que tampoc els hi costaria tant. Jo, des de... per circumstàncies de la vida que comparteix la meva vida amb una persona russa, el seu perfil de Netflix el té configurat en rus i li surten els doblatges i quan n'hi ha i quan no n'hi ha els subtítols en rus. En canvi, mirant-ho des de Nou Barris a Barcelona, no pots veure moltes coses en català i dius, escolta, però si jo aquesta pel·lícula Breaking Bad ja la vaig veure en els 3XL, vull dir, se podria recuperar, no? Però hi ha moltes empreses que encara sembla que...
Sí, sí, és un pas que costa, s'han fet avenços, però el que està clar és que estem bastant lluny d'aquesta normalització i esperem, doncs, que això en un futur es corregeixi, que puguem veure tots aquests continguts en català, siguin a la plataforma que siguin, si és que existeix el doblatge.
Exacte. I ara que hem fet una mica del repàs històric, potser algú de qui ens està escoltant diu, sí, molt bé, gràcies per introduir-ho, però si jo vull tenir una plataforma i no me vull gastar 120 euros al mes per poder-ho tenir tot, perquè potser no tinc temps, necessitaré saber en què d'invertir el meu temps, els meus diners i el meu esforç, i per això el nostre expert en rànquings, el Jan, ens farà la seva opinió, i imagino que també bastant fonamentada, com s'alça sempre, de quines serien per tu les millors plataformes a dia d'avui. No?
Per això estem. Faig un top 10, com acostumo a fer, i després, quan acabi, ja direu vosaltres si diríeu ui, aquesta jo l'hauria ficat molt més amunt o molt més avall. Val, número 10 de plataformes que hauríeu de tenir, Rakuten TV. Algú la fa servir? No? Vale, doncs ja està. Passem a la segona. Número 9, Sky Showtime, l'última que ha arribat, com comentava el JR. Té sèries i pel·lícules interessants, Yellowstone, Dexter Resurrection l'han ficat allà també, però haig de dir que jo em dedico a això i de tota la resta de plataformes que diré és l'única que no tinc, a part de Rakuten. Llavors, amb això ja està tot dit també.
Té Penny Dreadful, no? Crec que aquesta
també,
és una gran sèrie aquesta.
Sí.
M'agradava molt.
Vull dir, té cosetes, però massa poques com perquè valgui la pena subscriure-s'hi. Llavors, anem a les que hi ha, a les altres 8, i a totes les recomanaria tenir-les, però les havia d'ordenar d'alguna forma.
O sigui, em sembla que està molt diners, no, Jan?
Sí, bé, o fer com faig jo, de jo te la deixo i tu me la deixes, cosa que també Netflix no et deixa fer, però la majoria de plataformes sí que et deixa.
En boqueta petita podem dir que si voleu estalviar-vos dos més, hi ha una plataforma que segurament no està al teu rànquing, que se diu Streamio, però que no podem recomanar aquí, perquè
no, no s'ha dit mai.
Això no s'ha dit mai
en aquest
programa.
Jo no sé de
què estàs parlant.
No
ho sabem,
no? No sé què és això.
No sé de què estàs. Quina deies que era, la número 8?
Exacte.
Streamio no era. Vale. La número 8 és Movistar Plus. Per què? Perquè té un ampli catàleg de pel·lícules de tota mena i sobretot de pel·lícules que s'han estrenat recentment. Les típiques pel·lis que has saltat al cinema després molt, molt sovint estan a Movistar. Però també, què passa? Que hi ha pel·lis que et diuen que estan a Movistar perquè han aparegut en algun canal de Movistar, tipus Paramount o Fox, i després desapareixen molt ràpidament i la volies veure i després no, ja no hi és. I també hi ha sèries molt d'un perfil determinat, sobretot moltes sèries espanyoles estan a Movistar Plus.
Són molt bones,
molt bones,
produccions.
Molt bones sèries espanyoles, però diguem-ne que més enllà d'això té un catàleg de sèries més limitat, però recomanable per depèn de quines coses. Número 7 per Apple TV Plus. Per què? Perquè té sèries de moltíssima qualitat per les quals val la pena pagar. Severance, Ted Lasso, The Studio, que acaba de arrasar els Emmys. Però què passa? Que en són poques, que el catàleg és petit, que a nivell de pel·lícules hi ha algunes de bones, sobretot alguna que han coproduït o produït, que estan allà i que estan bé, però són molt poques i és un catàleg encara petitet. Jo el que recomano amb Apple TV és que et facis un mes, et fas dos mesos, mires la sèrie que vols mirar i després t'ho tornes a treure. Número 6, el 3CAT. La ficaria més amunt perquè és la nostra, però realment també té molt poc temps de vida com per posar-la més amunt. Té un catàleg que cada cop va creixent, i això està molt bé, com comentàvem abans. Clar, estem parlant de pel·lícules i sèries. Si parlem d'entreteniment i tot plegat, 3CAT molt més cap amunt. Però a nivell de pel·lícules i sèries, doncs hi ha les mítiques de TV3 que hem vist tots, o que dèiem que té molts dibuixos animats i tot això que està molt bé, però segueixen encara un catàleg curt i per això no la fico més amunt. Número 5 per Disney Plus, molt contingut per públic infantil, tens allà tot Disney, tens, com dèiem, tot Star Wars, tens tot Marvel, tens fins i tot National Geographic, si vols mirar, vull dir, hi ha tot un món per explorar Disney Plus. També té bones sèries, The Bear, Only Murders in the Building, vull dir, no és només aquests mons, sinó que a més també té coses interessants, però diguem-ne que més enllà de tot això també no té el catàleg que tenen altres plataformes on pots trobar moltes més pel·lícules i sèries que t'hi pots estar allà doncs, tota la vida. Número 4 per Amazon Prime. Molt bon catàleg perquè fa pel·lícules. Té pel·lícules molt bones, sovint les trobaràs a Prime. Una cosa que m'agrada molt d'Amazon Prime, i això ja és més la típica fricada de cinèfil, és que quan pares una pel·lícula o una sèrie, veus quins actors estan en pantalla. Això a mi m'encanta. Ai, aquest on l'he vist, qui era? Sí, pares un moment
i ja saps qui és. Mirar-ho.
Exacte, i això jo ho agraeixo moltíssim, és una tonteria, però s'agraeix. Té algunes bones sèries, també, comentàvem Fleabag, però moltes altres.
The Boys, també.
The Boys, per exemple. Però en té unes quantes, però no en té moltíssimes, com altres plataformes. I a nivell negatiu també dic com la seva gran aposta per fer un superjoc de trons va ser fer Anells de Poder, que es van gastar tota la pasta i no és gens l'èxit que haurien volgut que fos.
També varen fer la roda del temps, que va anar de menys a més, i quan va arribar un punt que estava decent, l'han anul·lada, és una cosa.
Sí, però també no han sigut grans èxits culturals, que tothom en parli. Com a positiu, podeu veure Operación Triunfo, a Amazon Prime. Número 3, anem al podi, i el podi ha d'estar HBO, evidentment. Si no està al top 2 HBO, és d'una banda perquè no poden parar de canviar de nom i no saps mai si es diu Max, HBO Max o com es diu. I de l'altra, perquè el catàleg de pel·lícules no és tan profund com altres plataformes i no trobaràs tantes bones pel·lícules a HBO, tot i que n'hi ha unes quantes. En el que HBO és el top, és en sèries, evidentment per les produccions que tenien d'abans, els The Wire, Sopranos i tot això, i perquè HBO et garanteix sempre un nivell de qualitat, vull dir, des de Joc de Trons, però sempre tot el que han anat fent que treuen cada diumenge a la nit que ens arriba aquí dilluns, gairebé sempre és una gran sèrie. Hem vist The Last of Us, ara estic veient la nova sèrie del creador de Mare of Easttown, que es diu Task, també molt recomanable, vull dir que sempre el que estan fent
Mare of Easttown,
evidentment, totes aquestes són molt bones i per tant és un segell de qualitat que altres plataformes no tenen. Número 2 per Filmin, perquè Filmin havia d'estar amunt, perquè és nostre, perquè és d'aquí, i per la infinitud de clàssics que pots mirar a Filmin. Vull dir, tu saps que si vols mirar un clàssic, i els que som cinèfils molts cops volem mirar un clàssic, dius, no el trobo enlloc, a Filmin el trobes. I a més d'això, doncs també va traient pel·lícules més recents, també de diversos països del món, que tampoc trobaries altres plataformes, que van més a lo més comercial, i a Filmin trobaràs, doncs, la guanyadora del Premi del Jurat de Cannes, potser no la trobes enlloc més, però la trobaràs a Filmin, saps? I llavors té un catàleg molt interessant que és imprescindible per complementar el més comercial que pots trobar a altres plataformes. A nivell de sèries, potser faltaria una mica més per arribar a guanyar el totpoderós top 1, que és Netflix. Netflix no està dalt de tot per qualitat, sinó per quantitat. Això és evident. Té el catàleg més gran de tots i trobaràs tot tipus de pel·lícules, tot tipus de sèries, des de coses de gran qualitat a autèntiques merdes. I també és el que dèiem abans, que Netflix ha aconseguit que sigui com sinònim de plataforma, no? Vull dir, el concepte Netflix en chill és algo que es va inventar no amb qualsevol altra plataforma, sinó amb Netflix. I al final també va ser com molt pionera, o sigui, per nosaltres Filmin és pionera, però realment a nivell mundial l'estratègia majoritària de les plataformes ha estat anem a fer el que fa Netflix, no? I al final ha sigut com la número 1. I això que com a cosa negativa, el que dèiem abans, de que estan pujant els preus i de que són molt pesats que ens traguessin el tema de no poder-ho compartir, i ara ja cadascú de tenir el seu Netflix, però com que són el número 1, s'ho poden permetre i segueixen sent el número 1. I fins aquí el meu rànquing de totes les plataformes que hauríem de tenir. Jo us recomano que les tingueu totes, però sé que econòmicament és impossible, per tant, munteu-vos-ho com ho vulgueu. Entre línies podeu llegir formes de muntar-ho per aconseguir-ho. No sé si esteu d'acord vosaltres més o menys amb el meu rànquing.
Jo per això, xovinisme mallorquí, posaria Filmin
la primera, no?
Però també hi ha una cosa, que és que Netflix té molta púrria. O sigui,
hi ha molta cosa
que està molt bé...
Però molta gent demana púrria.
Exacte.
I a
mi me passa una cosa amb Filmin, que és que no passa amb altres plataformes, que és la maledicció d'ara a les plataformes és que tens 50.000 opcions per veure i a vegades pots estar-te més estona cercant que vols veure que mirant el propi producte, no? I en Filmin una cosa bona que té és que entres a la plataforma i el més probable és que no te soni ningú títol. Però si pitges en aquell títol qualsevol, és probable que sigui una de les millors pel·lícules que has vist en la teva vida. En canvi, Netflix, probablement t'estiràs passant per, ai, sí, record quan la varen estrenar, ai, aquesta me varen dir que la vegés, però te trobaràs molta púrria. Aleshores, jo hi ha hagut moltes sèries de Netflix que he començat a veure, i pel·lícules produïdes per ells o això, que als 20 minuts deia la meva vida val una miqueta més que el temps que he d'invertir en això, no? Aleshores, per això jo posaria potser Filmin per davant, per les raons que has dit, no? Tots els clàssics que tens, que pots veure cinema més enllà de la bombolla angloamericana, sí, que ens aniria bastant bé com a societat, no només el cine, deslligar-nos una mica de tot això. Jo per això consideraria que Filmin és una mica més millor, definitivament. Tu estàs d'acord o no?
Jo posaria HBO una mica més amunt. A mi crec que és la plataforma que acabo, no vull dir consumint més, però de les que m'ha donat més alegria. Sí que hi ha alegries, òbviament, puntuals amb totes les altres, però jo crec que aquest sinònim de qualitat, HBO l'ha tingut i l'ha cuidat des del principi. I ja m'està clar que també tenen coses d'afegit, però segurament perquè venien d'abans i per la manera com HBO va començar, que és fent televisió per cable disruptiva, no? Perquè en aquell moment tu, als Estats Units, la gent pagava per veure salvatjades com El Soprano, que no podies emetre a la televisió en obert. I per tant, ja des del principi van començar de manera alternativa i fent productes molt cinèfils que després van crear escola a totes les altres plataformes. Sí que és veritat que per catàleg, com deia en Jan, moltes vegades acabem a Netflix. És on pots remenar més massa i tot.
Sí.
I, home, alguna cosa acabaràs trobant. No,
clar, cosa bona n'hi ha.
Hi ha molta morralla, hi ha molta rampoina, però el que està clar és que també hi ha productes de qualitat i en tenim una prova aquest any, per exemple, amb Adolescent, no? Que ha sigut la sèrie, la minissèrie, en aquest cas, més premiada als Emmys, o en el seu moment, no sé, The Queen's Gambit, o també té productes d'extrema qualitat, o la de Ripley. O sigui, hi ha coses molt cinèfiles i molt xules, però segurament les trobes amb més freqüència a HBO i, per descomptat, a Filmin, que no pas a Netflix. Filmin, com deies, és casa. O sigui, sempre un cinèfil a Filmin trobarà gairebé tot el que necessita, però segurament per com va la tendència mundial i els grans fenòmens, Filmin no pot lluitar amb aquests gegants de Disney, Netflix i HBO, i per tant sempre trobaràs bon contingut. Rarament sortiràs d'una pel·lícula d'aquestes clàssiques o d'aquestes que, com deien Jan, guanyen els festivals cinèfils del món, Toronto, Berlín, Cannes, tot plegat. Però clar, per mi el que li falta és aquest gran catàleg, diguem, que comparteix tothom, no? Jo, si li parlo als meus pares de segons quina sèrie sueca que ho està patant molt a Europa, em diran, bueno, sí, ja, però és que jo vull veure Wednesday, no? Vull veure Last of Us, no?
Li falten blockbusters, diguem-ne, no?
Exacte, però...
Una proposta de blockbusters que no siguin només productes de lloguer, que a vegades en tenen algun, sinó que cridin l'atenció per ells mateixos.
Però jo crec que està bé que per definició no siguin això. O sigui que és necessari tenir aquest refugi com a cinèfil, justament perquè totes les altres ho tenen. Per tant, està molt bé que hi hagi com a mínim una, que a més, com dèiem, és la nostrada, que aposti per aquest tipus de contingut i que sàpigues que allà sempre tindràs cosa bona per consumir i producte gourmet, bé sigui històric, bé sigui actual.
Exacte. O sigui, per mi el que fa és omplir aquest buit que no trobes a les altres plataformes. Llavors, Filmin tampoc ha d'intentar ser un Netflix, ser un HBO, sinó aquest buit que és tots els clàssics o tot el cinema europeu i d'arreu del món que no trobes enlloc més, allà el tens, no? I per això, per això jo recomano molt, tipus, tu has de tenir Netflix i has de tenir Filmin, i així, doncs, depèn de com t'agafi el dia, aniràs a una plataforma o una altra.
També passa a moltes famílies amb nens que et demanen Disney. Per aquests fenòmens que dèiem a nivell mundial, clar, doncs té The Last of Us o Stranger Things, totes aquestes grans sèries són fenomen pels adults, però clar, a Disney tens els fenòmens infantils, com pugui ser qualsevol pel·lícula Disney, tot Pixar, tot Star Wars, tot Avengers, són continguts que està clar que els més petits de la casa els hi engresquen molt, i està, que també hi ha contingut infantil a altres plataformes, però tant amb sèries com amb tot aquest monstre de catàleg que arrossega Disney des de fa 100 anys que fa pel·lícules, doncs està clar que tenen un llegat que difícilment podran arribar a qualsevol altra plataforma.
Aprofitaré, ja que has parlat d'ella, que no l'he sentit de recomanar, i una de les millors sèries que he vist els darrers anys és la del Valenciaga. A mi també em va sorprendre, que està, es diu Cristóbal, no? Cristóbal Valenciaga, que està a Disney. Hi ha una escena en Alberto San Juan, que està ara, potser, en un dels millors moments de la seva carrera, que també va estar a la Casa en Flama. Té un capítol en el que ha de... se li mor una persona propera i ha de fer un crit mut, que això és de les millors interpretacions que he vist amb molt de temps. I a part, el tio parla en francès, en euskera, en anglès, en castellà i en català. O sigui, és una passada. Aprofitava ara que parlaves de Disney, dins, mira, coses bones que no són per nens també en podeu trobar, d'aquestes, no? Disney, molta cosa bona. I de Bear, també, que és una de les millors sèries dels darrers anys, també la podem trobar allà.
Sí, sí. No, jo caic molt a la tentació i me'n passo les sèries Marvel i m'estic empassant ara a Alien Earth i totes aquestes coses. també per nostàlgia de tots aquests productes que ha estat consumint durant anys i per curiositat de veure com el destrossen o no, no? Sí. Però és veritat que sèries com, per exemple, The Bear també ha estat de les més premiades últimament, tot i que ara em direu de tot, però a mi l'última temporada... Ja comencen a agradar-se una mica massa.
Jo estic d'acord amb la crítica que vas fer, que és com tendre. Les altres anava tot com molt...
És més reposat i a mi m'agrada.
Jo vull que cridin a la cuina, home, i que estirin els plats.
Sí, però no poden tirar-se 4 temporades així.
No, ja ho sé.
Evolucionen, està bé que evolucionin.
Sí, ho entenc i ho comparteixo, però a mi m'agrada més quan estirem els plats pel cap.
Tornant al que deies de recuperar a tu que t'agrades i segueixes a mirar Marvel i mirar Star Wars, per tu que ets generació Star Wars total, jo reconec que de tant en tant m'op Disney, o sigui, faig entrar i sortir, perquè per la meva generació, la vostra volia anar amb naus especials, la meva volia anar amb vaixells pirates, i jo una vegada a l'any he de mirar la trilogia de Pirates del Carib, com a Pirates del Carib i El Senyor dels Anells, és com, cada any ha de tocar això.
Jo soc d'aquests també, jo soc d'aquests.
Sí, no, a mi m'agraden moltíssim aquestes pel·lícules. Aleshores, ara que ja tenim una miqueta de visió general de totes les plataformes que tenim, més enllà del nom de la plataforma, el que és evident és que la nostra forma d'enfrontar-nos a sèries de televisió dels mateixos creadors a l'hora de proposar una sèrie de televisió, els mateixos productors a l'hora de marcar uns tempos, ha canviat completament. A vegades parlàvem aquí quan fèiem les sitcoms de que les sèries podien arribar a tenir 24 capítols per temporada i s'agravaven cada any i arribaven a temps cada any. Ara pots, fa poc vas fer un vídeo per xarxes, tu, Jan, que ho explicaves, pots estar 2 anys per una sèrie de 8 capítols.
Sí.
Ja no només això, també en el cas espanyol és molt curiós que nosaltres tenim la particularitat aquesta de que el prime time és molt llarg, perquè anàvem amb una hora que no és la que ens tocaria, perquè el 40 es va posar a l'hora de la mània, no sé si controlava això. Sí, nosaltres anàvem a l'hora de la mània perquè en Franco va voler unir.
Ah, sí, sí.
Aleshores, ara tenim un prime time més llarg perquè la nostra hora solar no és l'hora del nostre rellotge, no?
Així va el país.
Així va el país, exactament, no? Aleshores, què passa? Que el prime time era tan llarg que els capítols de les sèries havien de durar 70 minuts. Si tu mires sèries de televisió espanyola dels 2000 o d'abans, et trobaràs, pues, Cuéntame o Aguila Roja d'aquestes, 70 minuts. Aquí No hay quien viva, que també és dels anys 2000, 70 minuts per capítol. Clar, aquí després, quan ho passes a una plataforma, agafes la durada americana, que són uns 45 minuts. Això ha fet que molt de productors espanyols, com per exemple en Àlex Pina, que avui estrena una sèrie a Netflix, que és de La Casa de Papel, en el moment en què se passa a Netflix, les sèries li roden molt més, perquè ja no està subjecte en aquests tempos de televisió. De la mateixa manera, fins i tot en les sèries americanes, si ara féssiu l'experiment de posar-vos Sons of Anarchy o Breaking Bad, alguna dels anys 2000, final del 2000, veureu com estan molt marcades les pauses per publicitat. Sí. O Lost o qualsevol d'aquestes. Això ara desapareix. Els cliffhangers, aquests del continuarà, ja no tenen a lo millor el mateix impacte, perquè com que pots veure-ho tot de seguit, ja no és necessari fer un cliffhanger tan forts. Aleshores, per què faig tot aquest rotllo d'explicar aquestes característiques? Bàsicament perquè la manera d'entendre una sèrie de televisió ja s'apareix més a una pel·lícula llarga que una sèrie d'un format televisiu. I si ara miram, han estat els Emmys, les grans guanyadores són de plataformes.
I jo crec que més, al llarg dels... Estem parlant només de 10 anys, el que ha canviat també és la manera de fer sèries, en el sentit de que, com deies tu, ara es plantegen les sèries com autèntiques produccions cinematogràfiques. Abans una sèrie era més barata.
Clar.
Moltes vegades, les sèries, i això també herència de molta sitcom, era gairebé sempre les mateixes 4 parets o com a molt sortim una miqueta fora, i en canvi ara les sèries es fan amb el mateix nivell de producció i de recursos i de qualitat tècnica que les pel·lícules. I això ha fet també que cinèfils i no cinèfils ho hagin acabat veient traslladat a la pantalla, perquè tu veus ara The Last of Us, veus ara The Bear, veus ara Delta de 3CAT, i és que estan muntades i fetes amb actors de primera línia, amb directors de primera línia i amb recursos totals com les pel·lícules. Per tant, el que està clar és que una cosa que fa 10-15 anys no teníem, i és que tot aquest fenomen diari, no?, perquè tu les sèries les veus gairebé cada dia, tens qualitat cinematogràfica diària a casa, i òbviament això després ara ho paguem, ho consumim i a gust.
I la conseqüència una mica de tot això també és que s'ha acabat devaluant, entre cometes, no a nivell de monetari, s'ha acabat devaluant una mica la posició del cinema, i especialment anar al cinema, anar a la sala, en respecte als anys estan passant, sobretot després de la pandèmia, no, no poden dir que sigui única i exclusivament per les plataformes, però segurament hi tenen un pes,
sí, sí.
Que de cada vegada les produccions de cinema són més cares i la majoria de les vegades no acaben sent rentables. Missió Impossible, cap de les dues darreres que s'han fet, les dues han estat...
No, clar, també perquè té un pressupost que podies donar de menjar a tres països i mig.
Clar, però
sí, sí. Abans les pel·lícules costen, sí, sí,
però
sí.
Abans ho recuperaves. Ara sí, sí. La gent no va al cinema, a no ser que sigui alguna cosa tipus fenomen massiu, com
poden
ser Minecraft, com poden ser algunes estrenes de Marvel agafades amb...
No? I ni Marvel, ara. Ni
fins i tot s'ha donat el fenomen contrari, que és que el que han començat com èxits a la tele de plataformes van al cine i ho peten. I aquest estiu, per exemple, hem tingut dos exemples. Un d'ara mateix que encara la podem veure als cinemes, que estem al mes de setembre, que és Kimetsu no Yaiba, Els Guardians de la Nit.
Sí.
Això és una sèrie d'anime japonesa que ara ha fet l'última temporada dividida en tres pel·lícules al cine i ho està petant, ultrapetant arreu del món. Primer al Japó, està clar, sent la pel·lícula més taquillera de la història del Japó i arreu del món. Un. Dos, K-Pop Demon Hunters. Mm. K-Pop Demon Hunters, que Sony, una producció de Sony, que no confiava en ella, va dir, mira, te la deixo aquí a Netflix i ja anirem fent, ultrapeta a Netflix, es converteix en un fenomen i tots els nens i nenes del món cantant I'm going up, i què passa? Va al cine per primera vegada, quan, a més, ja està a la plataforma. Per què? Per anar a cantar. Mm. Per anar a cantar al cine com si fos un karaoke. I va ser líder de taquilla als Estats Units, una pel·lícula que ja podies veure gratis a Netflix. Gratis, si pagaves Netflix. I altres exemples que el veurem aquest 2026 és Mandalorian.
Clar.
Star Wars, el gran èxit de Star Wars a la tele, que és Mandalorian, Salvar les distàncies i que em perdoni Andor, que és l'altra bona que han fet. Ara veurem tot l'arc argumental de Mandalorian acabant al cinema el 2026. Per tant, estem veient el fenomen contrari, no? Que una cosa que ho peta a la tele acaba anant al cine com a gran apoteosi i sobretot pel que deies tu, per convertir-ho en fenomen i en esdeveniment.
Clar, perquè el que em dona a mi la sensació és que ara totes aquestes pel·lícules de creadors que potser no són seqüeles o que no formen part d'una saga que ve d'una plataforma o d'una sèrie, tenen les de perdre anant al cinema. I el problema és que moltes vegades pel·lícules que passen per festivals, que són la leche podrien ser èxits al cinema, acaben en una plataforma perdudes entre el catàleg, no?
I
per tant, aquest pas per cinemes que podria haver ajudat a consolidar no serveix per res. La qual cosa fa que se perdi molt de productes bons arrossegats perquè al cinema només hi serveixen això, no? Els grans esdeveniments a les que la gent va celebrar, perquè és viral, perquè si ja hi vaig allà podré treure el mòbil i veuré com ho celebren amb el cas de Minecraft, no? I que hi feien molta cosa, o les reaccions de Marvel. Jo record quan vaig anar a veure No Way Home al cinema, jo que no soc molt de superherois, aquesta me feia il·lusió perquè l'Spiderman sí que m'agrada, i era una celebració. Hi havia un tio Palma que totes les de Marvel que anava a veure al cinema ell hi era i ho celebrava molt i la gent cridant i tal. Clar, altres pel·lícules, això no t'ho trobaràs.
Però vas a veure Sirat i no fas això, no?
No.
Clar, però no és només això, o sigui, el problema no és només que quedin perdudes en plataforma, sinó que, o sigui, aquest fenomen o aquestes experiències que després recordes només passen perquè ets al cinema. O sigui, evidentment, ara estem parlant de casos concrets que són fenòmens, però, o sigui, no us passa que una pel·lícula que mireu a casa, a plataformes, no teniu el mateix record de la pel·lícula que si la mireu al cinema.
I perquè segurament no li parem la mateixa atenció. Encara estàs amb el mòbil, t'aixeques a buscar.
És molt més fàcil
que
t'hi estreguis.
Aquí anava a parlar del problema de la plataforma, que Netflix parla molt de que la televisió és segona pantalla. per algun tipus de producte dirigit a un sector poblacional, saben que han de fer productes molt senzillons, per això hi ha tanta púrria.
Però,
també.
Sí, però és un peix que no s'agrada la cua, perquè així estan educant a gent que són segona pantalla i després acaba anant gent al cine que es pensa que el cine pot ser una segona pantalla.
Clar, i el que hauries d'anar al cine és ves a veure la pantalla aquesta i punt.
I,
no?
I això, i són, vull dir, que ja no s'aposta pel cinema... I si no s'aposta pel cinema, la gent tampoc hi anirà. I al final també passa això, que treuen una pel·lícula al cinema i al cap d'un mes ja està a plataformes. I clar, la gent que dirà, doncs ja m'espero a plataformes. Però ets tu com a productora que has de dir, doncs no la veureu fins d'aquí un any a plataformes. I llavors com anirà més gent al cinema. Però clar...
Però quan la productora també té la plataforma, què passa? Que Superman s'estrena el juny i ara aquest setembre ja la tenim a HBO.
Exacte.
Llavors, ells mateixos saben que necessiten també fenòmens a la plataforma.
Sí, sí.
Però... I que hi ha moltes pel·lícules, que si no, sobretot de cinema espanyol, moltes pel·lícules que si no van a plataformes no fan res. Exacte. Perquè les estrenen al cinema, estan... un mes és ser generós, no? Potser estan 3 setmanes.
Sí, sí.
I gràcies a... En aquest cas haurien de dir Amazon i Filmin, sobretot, que les recuperen i les posen en una plataforma perquè la gent les pugui veure. Moltes pel·lícules de cinema català també, a més, podrien tenir 3CAT.
La 3CAT, a veure, com que la gran majoria, no vull dir totes, sí. Estan coproduïdes o té una participació a 3CAT, per tant, acabaran d'alguna manera podent-se veure a 3CAT. I... Ara, per anar acabant, us he portat un rànquing, perquè veieu el que dèiem, de les pel·lícules més vistes de la història de Netflix. I la primera, tinc aquí la xuleta, és d'aquest estiu. K-pop Demon Hunters. Amb més de 300 milions de reproduccions, s'ha convertit en un 3 i no res, perquè no fa ni 2 mesos que l'han tret, amb la pel·lícula més vista de la història de Netflix, sense ser un producte de Netflix. Segona, i sort que l'ha superat K-pop Demon Hunters, Red Notice. És que no sabeu ni quina és, possiblement.
No sé quina és.
Aquella de Rock...
Exacte, que sortia també la Israelian aquesta, la Wonder Woman.
Sí, sí, Gal Gadot, no? Sí.
Gal Gadot, aquesta, sí.
Oblidable totalment, però tot i així, 230 milions de reproduccions. Sí. Carry On, Equipaje de Mano.
Jo, ni idea.
Sí, la vaig veure fa poc.
Què?
És recent, aquesta, oi?
Val la pena?
No tant.
No tant, eh? No, però perquè veiem
producte
després...
Producte viral, no?
Sense sí, no, efectivament. Sí, i en aquest cas, producte propi que ells també promocionen, alerta. Perquè després, el recomanat per Netflix, les més vistes de Netflix, això també té un pes. Quatre, un altre producte de Netflix, aquest sí que una miqueta més de qualitat, Don't Look Up, aquella de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, S'acaba el món...
A mi aquesta no m'agrada.
170 milions de reproduccions. A mi sí.
Massa evident em va semblar tot. Una
era molt mastegat tot.
Molt mastegadet, sí.
Tu m'ho vaig passar bé, vaig riure.
A mi m'agradava, però és cert, era molt mastegot, però també a la gent a la que havia d'interpel·lar, jo crec que si no li poses molt mastegador,
sí,
segurament se perdi, no? Però bé. I encara així, mira com va el país americà, així que, bueno...
Tanca el top 5, The Adam Project, aquella de Ryan Reynolds.
Sí, normaleta, també.
Sí, sí, normaleta. Número 6, dic 6 perquè és Bird Box. Aquella de la Sandra Bullock, amb món apocalíptic que has d'anar amb els ulls tapats.
Que hi ha una seqüela a Barcelona.
I efectivament, hi van fer una seqüela, Bird Box Barcelona, amb en Mario Casas donant voltes per la Barcelona feta pols.
Me va agradar quasi més la seqüela que la primera.
I interessant. No, la primera també està bé.
Està bé.
La salvem, aquesta. Vinga, la salvem. 7. Black in Action.
Ni idea.
És que si t'haig de ser sincer, no l'he vist, he vist el pòster i dic, no sé ni quina és.
Però és
tot
molt,
i així,
molt antiga,
147 milions de reproduccions. Deuen ser fenòmens que arriben als Estats Units però que no transcendeixen massa arreu del món. Número 8, Leave the World Behind, una estrena de fa un parell d'anys amb la Julia Roberts.
Sí.
A mi aquesta m'agrada.
Interessant. Interessant, i a més, producte cinèfil d'aquests de pensar, eh? Que m'estranya fins i tot que estigui en aquest... jo crec que les poques de pensar que tenim en aquest rànquing són Don't Look Up i aquesta Leave the World Behind. Després, The Grey Man. Tampoc sabeu quina és, eh?
No sabem, em sona
no?
A veure el
no ens ha transcendit. No, número 9, 139 milions de reproduccions, i aquí no n'hem sentit a parlar massa. I número 10, també una de les grans apostes de Netflix, Damsel, aquí col·locant a Millie Bobby Brown, de Stranger Things, amb aquest producte de fantasia que amb 138 milions de reproduccions sembla que va tenir èxit com a mínim de clics, però no ens ha arribat massa a ser un fenomen.
Ah, i la de la Natalie Portman amb Alex Garland, que ja ens deia Annihilation,
molt bona, però...
És molt bona pel·li,
no...
que a mi m'agrada molt.
Sí, però... Com es pot veure, la llista no és de les més pel·lis
més bones,
sinó de les més vistes.
Bé, tancar això, podem dir coses bones de Netflix. Jo, per exemple, recomanaria molt Godless. No sé si l'heu vist, una minissèrie. És d'així de l'oest.
Sí, sé quina és, sí.
Molt, molt bona. Així, per tancar una mica, que no tot sigui, no tot sigui això.
I per acabar, també hem de parlar un moment de les sèries, perquè també han estat en gran part de l'èxit de Netflix s'ha construït gràcies a les sèries. I en aquest cas, el número 1 i número 3 i número 4 de la sèrie més vista és El joc del calamar, Squid Game. Número 1, perquè la primera temporada ha estat la més vista, i número 3 i 4, perquè la segona i la tercera han estat la tercera i quarta més vista. Quin és el número 2 d'aquest rànquing? Wednesday, dimecres. Tim Burton, aquí colant-se dalt de tot, segurament per sorpresa, amb una sèrie que ara ha tingut la segona temporada, que de moment no està al rànquing, segurament, perquè encara no ha tingut temps de col·locar-se amb aquests números, o sí, perquè Squid Game, la tercera temporada, ja està amb aquests números, però en qualsevol cas, el número 2. Si puc fer l'apunt,
no és gaire bona la segona temporada.
Encara no l'he vist, i mira que, veus, la primera tenia il·lusió.
A mi que m'agraden coses gòtiques i de terror, no gaire. Vull dir, a veure, potser la veus vosaltres i us agrada molt, per això...
A millor ja no surt ningú ballant i s'ha fet el fenomen TikTok i ha baixat...
No hi ha fenomen TikTok, que això també és algo important per Netflix.
Tampoc era bona la segona de Squid Game, i mira...
Ja, i mira on està, exacte.
Sí, sí, sí. Número 5, aquí sí que, paraules majors, Adolescents. S'ha colat allà en el top 5 amb 142 milions de visionats. Aquí res a dir, una sèrie total que en parlarem més aquesta temporada, haver de guanyar tots els Emmys i possiblement guanyarà bastants Globus d'Or. I acabem amb posició 8 i posició 10, Bridgerton. Que jo no he entrat en aquest fenomen, però sóc conscient de que molta gent hi ha entrat i puc entendre el per què agrada tanta gent.
Jo no diré que espúria, perquè no ho és, però si fos púrria seria de lo millor de la púrria. No sé si se m'entén. No és púrria, però si fos púrria seria lo millor de la púrria. Això seria com...
Molt bé, m'agrada la definició. Jo no hi he entrat. La meva dona els ha vist sense mi i ara ja com que em fa una mica de pal veure-les jo sol i no crec que hi entri. I en el número 9, i aquí sí que una miqueta més de qualitat, de Queen's Gambit, que va ser una de les grans sèries de fa uns anys, amb 112 milions de reproduccions, escolen el top 10 entre totes aquestes grans.
M'estranya moltíssim.
Stranger Things, anaves a dir? Sí, m'ha sorprès també que no estigui Stranger Things.
Doncs mira,
pensava que era un fenomen que estaria a dalt, també.
Sí, sí. A més, enguany, que s'estrena la darrera temporada, és com una de les grans...
Potser se'n va parlar més de que no pas se'n va veure, no sé.
Pot ser. No, però el joc del calamar se sabia i s'ha dit moltes vegades que era més vista, però jo pensava que la tercera o quarta seria precisament Stranger Things.
Potser perquè Netflix no ha parat de créixer i la primera temporada, que és quan comença el fenomen fort, és del 2016, i potser en aquella època Netflix no tenia tants subscriptors i per això no està dalt de tot, i sí que està Adolescents, per exemple, que és d'aquest mateix any, no? Deu tenir a veure amb això.
Molt d'aquests productes són posteriors al Covid, la qual també fa... Perquè amb el Covid crec que una de les poques empreses que varen pujar fort, no? Varen ser el Zoom...
Totes aquestes.
Totes són posteriors al Covid. I me n'he deixat una, ara que ho veig. Dahmer, la de Jeffrey Dahmer, aquella de la sèrie.
Ah, sí.
Me l'he deixat, el número 6.
Que ara han fet com la sèrie dels monstres romantitzant els grans assassins d'Amèrica, no? Que ara han de fer la de Let Game, que
ara la faran ara,
jo em vaig fer una secció per Halloween fa, crec que dues temporades. I no, el personatge amb el que se basa Leatherface i la matança de Texas i tot això. Bé, ara jo crec que ja podríem anar tancant, no? Com a reflexió, possiblement voldria treure lo de la relació entre les plataformes i les xarxes socials, que ara ho heu comentat, no? Lo de Wednesday es va viralitzar per TikTok i a mi em dona una mica la sensació, sobretot en Netflix, de que els productes de cada vegada van més orientats a les repercussions de les xarxes socials, a que es puguin compartir parts i no tant a crear un producte per si mateix. I no només a Netflix, vull dir, les pel·lícules de Marvel, Deadpool era claríssim, moltes vegades ja estan més pensats perquè es pugui compartir a través de TikTok que no per si mateixos. No sé si ho heu vist, si hi estàu d'acord, si només és una petita part de les produccions. I que no opinau d'això?
Jo crec que sobretot la promoció s'encara molt amb això, també perquè els consumidors del futur són aquests, i si els hem de fer contents d'alguna manera, si estan a TikTok i fan aquest tipus de coses virals, doncs haurem de fer-ho. Ara, per exemple, ja ho hem comentat, tot el fenomen dels Guardians de la Nit és una salvatjada el que comparteix la gent de vaig aquí, m'he comprat el no sé què, he anat al cine disfressat, tot això ajuda molt a que després un producte es viralitzi i després, òbviament, es consumeixi en massa a qualsevol d'aquestes plataformes. És el que va passar amb Wednesday, és el que va passar amb Squid Game, és el que ha passat amb una manera diferent amb Adolescents, en aquest cas ha sigut més el boca-orella i la sorpresa de tot plegat, però el que està clar és que a través de les xarxes i d'aquestes comparticions, o sigui, el boca-orella d'avui en dia és les xarxes. I, per tant, quan un fenomen d'aquests aconsegueixes que arribi a tothom a través de les xarxes socials, has creat un èxit.
Sí, però jo crec que això no ho envairà tot com, o sigui, com ens podem pensar. Vull dir, ara estem parlant de Netflix, per exemple, i pot ser que Netflix tiri més per aquesta estratègia, però altres plataformes que hem comentat, com HBO, com Apple, com Filmin, no fan pinta de que hagin d'anar per aquí, vull dir que es mantindran... Segueixen creant sèries sense pensar en el TikTok, sinó pensant en que la sèrie tingui qualitat en si mateixa. És igual el ritme i la repercussió. Al final volen crear contingut de qualitat i això jo crec que és... Vull dir, crec que no ho perdrem.
Esperem, doncs, que sigui així. Volia dir ara...
Sí, abans d'acabar, sí que ja ens ha fet el rànquing de quines plataformes hauríeu de tenir, però ara jo us porto dades. Quines són les plataformes que tenim de veritat, no? Segons els rànquings de Just Watch, que és en aquest cas que qui fa uns estudis i audita quines plataformes tenim i consumim en aquest país, la plataforma líder continua sent Netflix. Dic continua perquè és un liderat bastant llarg, amb un 23% de quota de mercat. La segueix a molt poca distància a Amazon Prime, amb un 20% de quota de mercat. O sigui, aquí la guerra dels grans és entre Amazon i Netflix. Passem després ja a Disney, amb un 16%. O sigui, entre aquestes tres tenen un 2/3 de la quota de mercat de totes les plataformes que es consumeixen a Espanya. Amb un 12% Max, HBO Max, com se li digui ara avui en dia. Amb un 10% ja Apple TV, que ha fet una progressió bastant alta, i després hi arribem amb un 5% a Filmin. I un llarg etcètera de segurament un 10-12% d'altres, val? Entre les quals doncs, Movistar, Sky Showtime, i unes que no hem mencionat, però que també hi són, que són els streamings doncs, justament de 3Cat, de Televisió Espanyola, de la 3Play, i totes aquestes que també tenen una quota molt més petita, però la tenen.
Sí, el titular seria que Apple Plus ha superat Filmin, que normalment era la que anava just després dels grans, i ara ja s'ha situat com una més de les grans i ha desbancat a Filmin.
Ja fa un temps que això passa, ja fa uns quants trimestres que això passa, abans sí que Filmin estava per davant, però Apple TV s'ha consolidat en aquesta cinquena posició i, a més, amb una tendència ascendent. I la tendència descendent, segurament més preocupant, és la d'Amazon Prime, que havia estat, com aquell que diu, empatada amb Netflix durant molt de temps i que, segurament, per manca de contingut viral i que ho comenti tothom, està decaient en consum, i en canvi les que pugen són Disney i Apple TV.
Molt bé, doncs ara ja sí que sí ens hem de despedir. Bon primer programa, acabam amb la cançó viral de Wednesday.
Vinga.
Per tenir-ho tot. I res, oients i a vosaltres, ens veiem en el proper programa. Benvinguts en aquesta nova temporada del Cinèfil. Us estimem molt i cuideu-vos. Fins la propera.
La propera.
Adéu.